La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 13 de novembre i és dilluns. I hi ha que veure que pronte ens enfadem, eh? I ojo, una cosa és no estar d'acord en les coses, sobretot este cap de setmana ja hem vist manifestacions d'un costat, d'un altre, gent que no està d'acord, però bueno, sempre que no arribi a més, hasta ahí ho lleig bé, jo ho entenc. Però ojo, perquè una dona apunyala un amic per fer-li comentaris que no li van agradar. Això ha sigut en València i la Guàrdia Civil ha detingut, en Piles concretament, ha detingut a dues persones acusades d'apunyalar a una tercera. Era amiga seua. No sé jo, Per fer comentaris que no es van agradar, segons ha informat l'Institut Armat. Els autors es van sentir molestos per uns comentaris que va fer la víctima, amic dels dos. I això va desembocar en apunyalaments amb una navalla per part de la dona de 21 anys que li va introduir a l'altura de l'abdomen en plena via pública de la localitat de Piles. L'altre autor dels fets, un home de 34 anys, va tractar de retirar l'arma del cos, però en veure que era impossible, pues els dos van fugir del lloc, deixant la víctima malferida i amb la navalla clavada dins de l'abdomen. Un testimoni, un dels testics que estava veient això, va auxiliar a l'home després de fer-ho, després va cridar a la Guàrdia Civil que va acudir en seguida. La víctima es trobava conscient i va poder aportar dades amb els quals van identificar els autors després de ser estabilitzats pels vigilants sanitaris. L'home va ser traslladat a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia, on va ser curat de les ferides que presentava. Després, els agents van detindre els autors dels fets per un delicte de lesions greus. S'ha decretat l'ingrés en presó sense fiança per a la dona i la posada en llibertat amb càrrecs per a l'home. I les diligències han sigut entregades al jutjat de primera instància d'instrucció número 3 de Gandia, però fort que la jove de 21 anys li clava la navalla a l'altura de l'abdomen al mig del carrer, molt, molt fort. I comença una setmana clau per a la governabilitat d'Espanya. Este dilluns podrien conèixer més detalls de la llei d'amnistia que els socialistes preveuen registrar al Congrés. Una vegada acordats tots els suports necessaris perquè Pedro Sánchez siga investit president del govern espanyol, només queden els tràmits parlamentaris previts a la celebració del debat d'investidura. Si es compleixen les previsions, els socialistes, el calendari de la setmana que ara comença serà aquest, que vaig a dir-los. Dilluns 3 de novembre es preveu que presenten el registre del Congrés dels Diputats la proposició de llei sobre l'amnistia. Serà així el moment de saber els detalls d'aquesta norma pactada del Partit Socialista i el Partit Independentista Catalans. I d'aquesta manera s'iniciaria així la tramitació parlamentària de la llei antes del ple d'investidura de Pedro Sánchez, com exigeix Junts. El següent pas serà per a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que podria anunciar oficialment el mateix dilluns la data del debat d'investidura, que en principi se celebrarà el 15 o el 16 de novembre, o sigui, ja. com a màxim pot retardar aquest anunci fins dimarts. Precisament dimarts 14 estaria previst una reunió de la Mesa del Congrés que tramitaria la proposició sobre l'amnistia. A més, en aquesta jornada coincidirà l'última reunió del Consell de Ministres en funcions i també serà així quan sabrem el resultat de la consulta de la militància de Podem sobre la investidura. Si les previsions es compleixen, dimecres 15 començaria el debat d'investidura amb la intervenció del candidat durant el matí i a la vesprada de la majoria dels grups. I el dijous 16, en la segona jornada del debat d'investidura, Sánchez podria elegir president en primera votació, podria ser elegit president en primera votació si finalment Podem decideix votar a favor seu, com ja han ratificat la resta de socis. D'aquesta manera, Sánchez aconseguiria la confiança del Congrés amb 179, 6, 3 més de la majoria absoluta requerida. Si s'acompleix la previsió, la presidenta del Congrés es traslladaria al Palau de la Zarzuela per a comunicar al rei que el candidat socialista ha obtingut la confiança de la cambra baixa. I finalment, el divendres 17, Pedro Sánchez prometria el càrrec davant Félix VI al Palau de la Zarzuela i després de prendre possessió hauria de decidir la composició del seu nou gabinet com a cap de l'executiu. En principi, només podria haver-hi algun retard en alguns passos en cas de que Podem decidirà abstindre's o rebutjar la investidura en la primera votació. En aquest supòsit, Sánchez tindria 174-6 i hauria d'esperar una segona votació 48 hores després, el dissabte 18, en la qual només necessitaria una, la majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra. I durant el mes d'octubre passat per l'agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil de la Comunitat Valenciana es va posar a disposició judicial com a presumptes autors de delictes contra la seguretat viària un total de 243 conductors. Ojo als datos. 98 per conduir sense permís o llicència. 98, eh? 128 per fer-ho sota els efectes de les begudes alcohòliques i 7 per conducció temerària. 1 per abandó del lloc de l'accident. 4 per excés de velocitat i 12 per conduir amb drogues en l'organisme. En la quantitat de controls que hi ha, bueno, doncs encara se'n troben 128 per beguda alcohòlica i 12 per drogues. Per províncies, la de València es va actuar contra 47 conductors per no tindre o permís o llicència, 68 per conduir sota els efectes de l'alcohol i 3 per conducció temerària, 5 per conduir amb drogues en l'organisme i 1 per excés de velocitat i 1 per abandó del lloc de l'accident. Finalment, han sigut la província d'Alacant, 34 conductors per no portar el permís, 40 per conduir baix efectes d'alcohol i 3, 1 de drogues i 3 per conducció temerària. És a dir, són molt bones persones a la província de Castelló. En fi, però vaja, conduint per tota la Comunitat Valenciana almenys un parell de voltes a la setmana. Això és el que ens ha informat la Guàrdia Civil. Bé, en uns momentets, en una pauseta de publicitat, anem a per el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM. agricultor. Ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
El 28 de novembre arriba la campanya de lots de Nadal als pensionistes. Si encara no té la pensió domiciliada en Caixa Rural Villarreal, aquest és el moment. Rebrà una bonificació de fins a 300 euros i la tradicional Caixa de Nadal. Pregunte a la seva oficina habitual. Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Tan tan ta tan 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 ta tan 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 ta tan 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 ta tan tan.
Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Y ahora tenemos en el estudio de Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, a Pepe Llop. Buenos días, Pepe.
Buenos días a todos.
Antes de empezar a abordar los temas, a mí me gustaría que la gente entendiera que Pepe Llop es vice... que ya esto lo sabe, pero para poner a la gente en conocimiento. Él es vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, pero Pepe Llop es ingeniero agrónomo. Es decir, cuando habla de los temas, habla porque ha hecho un trabajo en campo, pero también está acreditado para hacerlo. Es decir, usted ha tenido que hacer una carrera, sí, unos estudios para poder...
Aparte, entre otras cosas, lo que hoy se llama máster, antes he hecho curso internacional de especialización en citricultura, de especialización en riego localizado. Concretamente este lo hice cuando aquí empezaban a poner gomas, que decían entonces, estoy hablando de principios de los 80, cuando el riego localizado estaba prácticamente localizado en las Islas Canarias y poco más. Entonces en Valleguerra, en Tenerife, se hizo un curso internacional al que tuve la suerte de acudir.
Bueno, yo quería que usted, que la gente que nos oye supiera su profesión, porque ¿sabe lo que ocurre? Que es que últimamente todo el mundo habla de todo, todo el mundo parece que entienda de todo. Y usted me ha dado, cuando ha entrado en el estudio le he dicho, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y usted me ha dicho un titular que a mí me ha dejado pasmada, no he querido preguntar más porque quiero que me lo digan en antena. Usted me ha dicho que en primer lugar hablará del posible noviembre negro.
Sí, estamos con temas que sin duda son muy importantes, nuevo gobierno, problemas con un nuevo gobierno, discusiones, concesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin restar importancia a eso, nosotros somos productores agrarios.
Claro.
Y como productores agrarios nos preocupa la agricultura. Y en la agricultura hay muchos actores que, ante la que nos va a caer o nos puede caer en los próximos días, nadie está moviendo ficha. A mí, por lo menos, me gustaría, por una parte, denunciar la inactividad de las organizaciones profesionales que no están saliendo a la calle también por todo eso, con toda la fuerza que pueden tener o que dicen tener, porque es que en los próximos días nos estamos jugando básicamente tres cosas en Europa. Por una parte, recuerdo que la autorización para la utilización del glifosato, que vuelvo a decir, que tiene todos los informes técnicos que contradicen las opiniones, que no informes técnicos, de tantas y tantas ONGs que dicen que es cancerígeno, incluso apreciaciones desde Naciones Unidas que lo decían, el organismo técnico de la Unión Europea, la EFSA, ha dicho categóricamente que no es cancerígeno y que no tiene ningún sentido el hablar de esos temas. Estamos a días de que se prorrogue su autorización o se limite su autorización y no podamos utilizar nunca más glifosato a partir del 15 de diciembre, con todo lo que eso va a significar a nivel agrícola. Tenemos otro tema que ya está discutiéndose incluso el reglamento, que es la ley de la restauración de la naturaleza, que vuelvo a recordar que es esa famosa ley que se votó en un momento determinado, que iba apoyada, entre otros partidos, por el Grupo Popular Europeo, y que a la hora que eran mayoría para defender su tesis, y que a la hora de la verdad hubo 30 europarlamentarios que salieron fuera y no votaron. Y otros se hizo el paripé para que saliera lo contrario de lo que estaban defendiendo. Ha pasado. Hubo ni una aprobación ni una desestimación. Ha pasado a la siguiente fase y en los próximos días puede aprobarse esa ley que volvemos, no vamos a incidir en ella, pero volvemos a recordar que limita de una forma bestial la actividad agraria. Todo en base a una teórica hecha desde los despachos, porque como se está diciendo últimamente, las leyes que afectan a la agricultura se hacen desde los despachos por gente que no ha pisado jamás el campo y que no tiene ni repajolera idea de lo que se cuece en esa actividad, pero está a punto de aprobarse o no. Si se aprueba, es una puntilla más para la agricultura europea.
Es decir, en noviembre está el hecho de que se apruebe, es decir,
se renueve o no el glifosato.
El glifosato.
Se apruebe o no la ley de la restauración de la naturaleza y se apruebe o no la ley de usos sostenibles de los fitosanitarios, que esta es la única que tiene fecha para la votación. El próximo día 23 se votará esta ley. Recuerdo que los fitosanitarios, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, vienen a ser las medicinas de las plantas, que están perfectamente homologadas, que están que se pueden utilizar perfectísimamente en las condiciones en las que están autorizadas. pero que en definitiva, si nos reducen como quieren reducirnos ahora hasta el 65% de los fitosanitarios, nos quedaremos sin armas para poder producir. Si no podemos producir nosotros, la alimentación caerá en manos de multinacionales que producirán en terceros países sin ninguna limitación fitosanitaria, sin ninguna limitación social, sin ninguna limitación laboral, sin ninguna limitación de ningún tipo, y que nos pondrán los productos que ellos querrán al precio que les dará la gana, y lo sufrirá absolutamente todo el mundo. Nadie está denunciando y recalcando que estas tres cosas tan importantes para la agricultura, a mí me gustaría que todas las organizaciones empresariales, todas las organizaciones agrarias estuvieran recalcando y denunciando lo que nosotros desde nuestra pequeñez estamos denunciando desde tanto tiempo y recalcamos en este momento.
Mire, yo recibo una nota de prensa que me dice que hay, de las 27 interceptaciones en frontera de octubre, 13 de ellas eran de Sudáfrica. Además, venían con, corríjame si no lo digo bien, Pilostica citriacarpa, que es un hongo que provoca la temida enfermedad de la mancha negra de los cítricos. Y a las interceptaciones de Sudáfrica hay que añadirle las dos de Zimbabue con la misma enfermedad. Es decir, si a ustedes les prohíben la utilización de fitosanitarios, ¿y cómo? O sea, si interceptan 27, ¿cuántas habrán pasado?
Sí, además, en el caso de Sudáfrica, Sudáfrica ha hecho una de sus múltiples protestas diciendo que la actuación en los puertos españoles es distinta a la actuación en otros puertos europeos, con lo cual está derivando toda su exportación hacia otros puertos que tienen una inspección mucho más laxa. Cuando además, Susana, cuando nosotros en los protocolos que firmamos con Estados Unidos, con Japón, con otros países, las inspecciones empiezan a hacérnoslas desde aquí y nos están metiendo enfermedades nuevas, nos están metiendo absolutamente de todo, y como tú dices, si lo que detectan es una muestra del 100% que entra, si hay un muestreo de un mínimo porcentaje y así y todo se interceptan, ¿cuántas habrán pasado? Pero es que eso tiene una contestación muy fácil. ¿Cuántas plagas nos están introduciendo cada uno de estos años? Plagas que aquí no teníamos y que en unos casos pueden ser enfermedades que condicionan absolutamente la evolución de nuestros productos.
También quería que habláramos de fertilizantes.
Sí, más que de fertilizantes, de modas y de fertilización. Y viene el caso, vaya en primer lugar, el que, por supuesto, yo mismo y la organización a la que represento estamos absolutamente abiertos a cualquier evolución, a cualquier tecnología nueva, pero simple y llanamente que esté contrastada y que esté verdaderamente avalada por un conocimiento exhaustivo y que sea absolutamente prudente el que se llegue a aplicar en campo. Y hablamos de esto porque no hemos tenido oportunidad de hablar donde probablemente teníamos que haber hablado. Lo digo porque el pasado día 2 se efectuó en Villarreal la asamblea, la Junta General de Compromisarios de la Agrupación de Regantes de Pinella. La Junta General, por supuesto, es de compromisarios. ¿Qué son compromisarios? En teoría, una serie de personas elegidas para que asistan a la Junta General en representación de los regantes. A mí me resultó muy chocante que, hablando con algún presidente de alguno de los pozos, le preguntaba quiénes eran sus compromisarios y cuándo los habían elegido, y ni sabían ni contestaban. Es decir,
bueno, saberlo lo sabría, lo que pasa que no... no...
Que el presidente, imagino que los compromisarios se elegirán en la asamblea o en la junta general de esa sociedad de riego.
Claro.
Y si el presidente no lo sabe, pues mi pregunta es dónde se habrán elegido. Pero independientemente de eso, nosotros solicitamos y nos concedieron en principio la posibilidad de asistir a la Junta General, y nos dijeron con voz pero sin voto. Nos colocaron aparte y a la hora de la verdad nos dejaron asistir, nos dejaron escuchar, pero no nos dieron ni voz y por supuesto voto, ni lo queríamos, pero sí que queríamos informar a toda la Junta General de cuál era otra apreciación de qué es lo que está ocurriendo. Y no es porque esté ocurriendo en la agrupación de regantes de Pinella, está ocurriendo en la comunidad de regantes de Villarreal, está ocurriendo en la comunidad de regantes de Nules Mascarell, está ocurriendo en muchísimas comunidades de regantes. Entonces, como no se nos dejó hablar allí y partiendo de dos premisas. La primera, que atendido al final perfectamente por el presidente de la agrupación, él nos manifestó que como presidente él tiene un desconocimiento absoluto de las cuestiones técnicas. En consecuencia, no puede valorar qué es lo que se ha hecho. Efectivamente, si no puede valorar, pues que pregunte o que deje hablar. Y a los regantes, simplemente el que creo que tienen el derecho de conocer qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Vaya por delante mi admiración a todos los regantes y a todos los que han participado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista directivo, a una evolución del sistema de riego y fertilización que ha pasado a un riego localizado, con lo cual utilizamos y aprovechamos infinitamente mejor el agua, utilizamos y aprovechamos infinitamente mejor los fertilizantes, y eso se ha hecho por el esfuerzo de todos, por el esfuerzo de todos. Pero llegado a este punto...
Y en un periodo relativamente corto, ¿eh?
Sí.
Es decir, pasaron de regar a manta, que se decía, a prácticamente tener...
Bueno, ha sido corto, pero no tanto. Te vuelvo a repetir que yo hace 41 años empezaba aquí el tema de riego localizado y yo en ese momento estaba dando cursos de riego localizado.
Sí, sí, pero cuando empezó a instalarse fue más o menos rápido, ¿eh?
Sí, sí, digamos que en 15 años sí. Hubo una transformación
absoluta,
muy importante, uh-huh. Muy importante.
Con una mentalidad muy, muy arraigada, porque hacer cambiar la mentalidad a la gente es complicado.
Sí, pero era una necesidad y además era puro ecologismo. Era utilizar mejor el agua, utilizar mejor los recursos, utilizar mejor absolutamente todo.
Por lo tanto, usted no está en contra de...
En absoluto.
Claro.
Y de la evolución muchísimo menos. Y de la evolución muchísimo menos. Pero lo que sí que tengo claro es que en el ánimo de sumar y de aportar algo... En primer lugar, me gustaría recordarle al presidente de la agrupación que se comprometió a crear para sumar, para aportar cosas, crear una comisión de técnicos a la que nos presentamos voluntarios algunos, que han pasado 15 días y ni se sabe ni contesta. Y realmente el tiempo pasa. Pero yo voy básicamente a ceñirme un poco a que en la propia Junta General, por parte del Departamento Técnico, se achacó prácticamente todo, la caída de producción y el decaimiento generalizado de los árboles, a una cuestión climática. Es decir, aquí ha habido, y nadie lo puede negar, el año pasado, un invierno más cálido de lo normal, hubo unas condiciones climáticas que se han dado en otras ocasiones, pero que ahí están, y que efectivamente la cuestión climática, como tantas cosas, influyen en una producción final. Pero vayamos a la producción final. En la producción final, todos hablábamos en el mes de septiembre de unas previsiones de la Conselleria en la que nos decían que la producción del grupo de las mandarinas de media temporada, es decir, las clementinas de Nules, las clemenules, en la provincia de Castellón tenían una caída media de un 15,2% respecto al año anterior. Eso en la provincia de Castellón. Imagino que en la provincia de Castellón ha hecho el mismo clima aproximadamente que en la agrupación, en la zona de la agrupación Regantes de Pinella,
sí, sí,
que está incluida dentro. Pues nosotros hemos hecho un estudio de un total de 451 anegadas y media en más de 70 parcelas desde los últimos 5 años, desde la campaña 2018-2019, y tienen una producción determinada en la que hay una cierta alternancia. En la primera hay una media de 3.472 kilos, 2.585, 3.655, y a partir de la 2021 volvemos a subir, 3.044, la 2023, 2.395, y nos da una media de los últimos 5 años de 3.030 kilos por anegada. Y en esas anegadas, las 451 anegada y media, una producción de 1.368.000 kilos de media de las 5, pues contra el 15,2% que se producía en la provincia de Castellón, según la previsión de la Generalitat Valenciana. ¿Tú sabes cuál es la media de la previsión del aforo en esas 451 anegadas de esa partida? 1.121 kilo por anegada, que viene a representar una caída del orden del 63% respecto a la media de los últimos 5 años. Entonces, si tenemos una caída de un 63% contra una caída media en la provincia de Castellón de un 15%, aparte de la cuestión climática, debe haber alguna otra causa, creo yo. Es decir, no es atribuible y quedamos así a la cuestión climática y punto. Es claro que ese descenso del 63% es muy superior al 15,2%, es prácticamente un 48% más. Entonces, eso representa a una media del el precio que está corriendo, solo en esas anegadas, 345.000 euros que el agricultor de media, respecto a lo que es la media normal de este año, no recibe. Y más de 1.000 jornales de recolección que no se van a... Todo esto, evidentemente, ¿qué provoca? Una preocupación total y absoluta por parte de los agricultores que se ven afectados, sobre todo por aquellos que tienen una dedicación más exclusiva a la actividad agraria. Entonces, visto que existe una preocupación y que la causa no es única y exclusivamente el cambio climático, vamos a analizar cuál puede ser la influencia de lo que es la fertilización, que vuelvo a repetir una vez más que la fertilización es la alimentación de las plantas. ¿Cuál puede ser la influencia de la alimentación en esa caída de producción? Para que todos nos entendamos, cualquier persona simplemente por existir necesita unas calorías diarias.
Claro.
Y si tiene actividad necesita más calorías. Cuanta más actividad, más calorías. Dependerá del sexo, dependerá
nutrientes y
dependerá
demás,
de la edad, dependerá de su actividad, etcétera, etcétera. Pero digamos que un adulto, hombre, pues puede necesitar alrededor de 2.500 calorías diarias. Mi pregunta es muy simple. ¿Qué ocurre si tú, en vez de 2.500 que le hace falta, le das 1.000? Pues el primer día no lo notará, al quinto día pues estará flojo, y al séptimo día no le digas que trabaje porque no podrán levantarse de la cama. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si estamos de acuerdo en eso, pensemos que a nivel de las plantas ocurre exactamente lo mismo. Las plantas, es cierto que en todas estas sociedades se lleva un control analítico,
sí,
de cuál es el contenido de nutrientes en la planta, pero incluso si hablamos de ese control analítico, yo diría que en la propia sociedad de la agrupación de regantes, en una parcela en concreto de clementinas, en el año, concretamente, en una fecha del 28/1/2022, teníamos, hablando del nitrógeno, un nivel de nitrógeno en hojas de un 2,66% sobre materia seca. Digo que empieza a ser normal a partir de 2,50.
Sí.
Estábamos en 2,66, entre 2,50 y 2,80, digamos que es normal para el caso de los naranjos.
Uh-huh.
Para el caso de los naranjos. Si era 2,66 en enero del 2022, es decir, con el abonado del 2021, en febrero del 2023, en la misma parcela, era de 2,22. 2,22 ya era a un nivel de deficiencia, porque en el mismo naranjo, por debajo de 2,30 se considera un nivel de deficiencia. Tenemos analíticas que se quedan en el 1,80. Lo que no tenemos es referencia anterior. Entonces, probablemente lo que estamos es, en vez de dar las 2.500 calorías que necesitan, dar un poco menos. Pero efectivamente, igual que en el caso de las personas, pues se ha estudiado las calorías que necesitan y cuál es tal y cual, por supuestísimo que también se ha realizado eso en el caso de las plantas. En el caso de las plantas, tenemos aquí un Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias que nos habla de cuáles son las necesidades nutritivas netas de un árbol. En gramos por árbol, en unidades fertilizantes por hectárea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si eso es así y tenemos unas necesidades a cubrir, ¿cómo las cubrimos? Pues, evidentemente, con infinidad de alternativas podrán ser. Normalmente las hemos cubierto siempre con incorporación de abonos minerales, con incorporación de abonos orgánicos, y con eso hemos ido funcionando y no hemos funcionado mal. Hemos sacado producciones, tú has oído hablar de verdaderas producciones altas.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué ocurre con la comparación de las necesidades netas de un árbol adulto, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Agronómicas, con las aportaciones netas realizadas en la agrupación de regantes? En el 2021, quedándonos en el caso única y exclusivamente del nitrógeno, por no estudiar todos
demás,
tenemos un desvío respecto a las necesidades netas de un -29%. Le hemos incorporado un 29% menos. Por cierto, en el 2021 no incorporábamos en absoluto ninguna bacteria aún de forma generalizada. Incorporábamos única y exclusivamente ácidos carboxílicos, que me parece correctísimo, porque los ácidos carboxílicos lo que hacían era aumentar la presión osmótica de la planta, con lo cual aumentan el flujo del agua y mejoran la incorporación de nutrientes. Es decir, aditivos de cualquier tipo que mejoren la fertilización por supuesto, que siempre serán bienvenidos. Pero, ¿qué ocurre en la aportación del 2022? En el 2022 ya empiezan a incorporarse las famosas bacterias de las que hemos oído hablar. Y respecto a la aportación de nitrógeno, hay un déficit de un 68% respecto a las necesidades netas reconocidas por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. En el 2023 hay una desviación de un 37%, a menos. Entonces, si nosotros tenemos asumido y claro que necesitamos las 2.500 calorías o los 453 gramos de nitrógeno por árbol, y le hemos estado durante años incorporando menos, mi pregunta es muy simple. ¿Y el resto de aportaciones cómo se las hemos incorporado? Vale, hemos incorporado las bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias teóricamente pues fijan nitrógeno atmosférico, movilizan nitrógeno del suelo, de la materia orgánica, movilizan fósforo, potasio, y movilizan todo del suelo. Es decir, que las bacterias son el no va más. Mi pregunta es muy simple. Si yo necesito las 2.500 calorías para la persona o los 453 gramos por árbol y no se los incorporo de forma mineral, ¿cómo se los incorporo? Podrán venir por el agua de riego, podrán venir por la acción de las bacterias, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta, y no me la ha sabido contestar nadie, es ¿cuál es la cantidad de nitrógeno atmosférico? ¿Cuál es la cantidad de nitrógeno orgánico? ¿Qué cantidad de fósforo o potasio desbloquean las bacterias para que sean utilizadas por la planta? ¿Y dónde está publicada la respuesta que me das? Porque no me vale el que me digas, es tanto. Dime en qué sitio acreditado e independiente se ha publicado eso.
Pues la pregunta que usted le hace a todo el mundo se la hago yo a usted. ¿Dónde?
Bueno, yo voy a enseñarte dos publicaciones. Dos publicaciones de las muchas que hay, porque de esta publicación, por ejemplo, te podría enseñar, y lo puedes ver.
Sí, sí, veo que usted.
3, 5, 7 páginas,
sí,
que hablan al respecto. No he encontrado prácticamente nada que contradiga lo que voy a decir. Cuando nosotros en el 2017, el propio IBIA, y concretamente en un estudio de Ana Quiñones, que es la responsable del Centro de Citricultura y Fruticultura, es la responsable del Centro para el Desarrollo de Agricultura Sostenible de Libia, y de Belén Martínez de Alcántara, que es responsable del Centro de Citricultura y Fruticultura, ya decían en el 2017 que, sin embargo, los usos agrícolas de las bacterias están restringidas por su complejidad, por las respuestas variables de los cultivares de las plantas y los ambientes receptores, también por las dificultades asociadas con la formulación de inoculantes que dan lugar a resultados inconsistentes en la práctica. Es decir, las bacterias necesitan un hábitat. Necesitan el campo tiene un hábitat muy variable, y más en una comunidad de regantes. En el 2017 era imprudente el estar aplicando esto porque no tenía ningún soporte científico independiente y adecuado. Pero si nos vamos a más adelante, llegamos a 2022. 2022 fue ayer. Y en un estudio coordinado por el catedrático del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia, Bernardo Pascual España, dice: como se puede observar, el efecto que tiene la aplicación de un biofertilizante es variable debido a la relación que establecen las bacterias con las plantas, que varía con las condiciones de campo donde se presentan numerosos factores externos. y la capacidad de las bacterias puede verse afectado debido a las condiciones del suelo, al microbiota ya presente y a las prácticas de manejo, con lo cual sería aconsejable seguir estudiando el tema. Entonces, mi pregunta es muy simple. ¿No es una imprudencia algo que no está, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de comunidad de regante, que no es una finca única, absolutamente controlada, que estamos hablando de miles de anegadas en miles de parcelas, que cada uno tiene unas condiciones iniciales de materia orgánica, de condiciones de suelo, de condiciones de cultivo? ¿Cómo acabo de cumplimentar yo el nitrógeno que hace falta si nadie me asegura que las bacterias tienen un efecto concreto y, en consecuencia, hasta que no se desarrolle y haya un consenso en que la aplicación de técnicas alternativas, como las bacterias u otras, que cubran las necesidades nutritivas de las plantas, hemos de seguir con aportaciones básicamente minerales, complementadas con ácidos carboxílicos o con cualquier mejorante. Pero hemos de continuar con lo que nos ha funcionado bien. ¿Hasta qué límites? Hasta los que nos permita la legislación vigente. Y además, avisar a la gente que también la propia legislación nos lleva a unas restricciones, porque si nos vamos a la legislación vigente, hemos de ir al decreto de la Generalitat al 10 del 2018, a la orden 10 del 2018 de la Generalitat Valenciana, que nos restringe el número de unidades fertilizantes de nitrógeno por hectárea y año a entre 180 y 220 unidades fertilizantes. Entonces, con 220 unidades fertilizantes hay que denunciar que no podemos alcanzar y mantener producciones altísimas como las que estamos acostumbrados a tener y que sería el objetivo. Entonces, hay que avisar también a los regantes de las comunidades de regantes cuál es la cantidad que aportamos, volver a las incorporaciones de nutrientes minerales hasta que no tengamos asegurado que hay técnicas alternativas que funcionen perfectamente, porque es que si no, cada año vamos a ir peor.
Pepe Llop, vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, gracias por habernos hecho estas aclaraciones, que además iban debidamente documentadas.
¿Conoces Canem? Canem no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Canem es confianza, calidad y asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven a descubrir otra nueva temporada para hombre y mujer, desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o a los Estados Unidos? ¿Te interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Vilareal, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viajes Netlingua, el teu centro de idiomas a Vilareal, carrer Sicilia, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agencia de viajes, la clau per a perfeccionar l'idioma. Te esperem.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux especialista en Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Llegan los qué, los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a Leonauto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60 Villarreal y Avenida Castellbey 75, Castellón. Ya sabes, Wow Days.
Vienen a visitamos desde Leonauto Villarreal, concretament. Està així el cap de ventes dels vehicles d'ocasió. Juanfran, bon dia.
Bon dia.
Clar, si va a visitamos Juanfran, ell és el cap de ventes del vehicle d'ocasió, lo que volem escoltar és si tindrem vehicles d'ocasió en preus, diguem, especials durant un temps, o, clar, sempre que venen a Leonauto és per anunciar alguna cosa. Per tant, el que volem saber és quan i si tindrem aquests vehicles, com si diguem, en ocasió especial.
Bé, sí que és així, durant els tres dies dels Wow Days, que és dijous, divendres i dissabte, tindrem fins 42 vehicles en un descompte d'hasta 6.000 euros. Tots els vehicles tindran algun descompte i alguns fins a 6.000.
És dir, n'hi ha vehicles que podrem aconseguir fins a 6.000 euros del preu que tenen com a vehicle d'ocasió?
Correcte.
Durant tres dies. Dijous, divendres i dissabte, 16, 17 i 18. És dir, esta setmana lo que pueden fer-nos és el plan per un d'aixòs de 3 dies. En quin horari podrem anar a visitar-lo?
Pues l'horari de 9 a 1 i mitja i de 4 a 8 de la vesprada.
Serà com una fira d'ocasió particular.
Sí, 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 és a nivell concessionari, no és a nivell Peugeot ni res, és a Leonauto Vila-real i punt.
Quants cotxes ha dit que tenia?
Fins 42 en descompte. Tenim més cotxes, però dins de lo que és els Wow Days s'han posat 42 cotxes en un important descompte.
Físicament els podran veure?
Físicament en veuran almenys un de cada model.
Veuran el model?
Sí. Hi hauran, clar, físicament no ens caben 42 cotxes a Vila-real.
Estos cotxes, que podem parlar del tipus de cotxe que és?
Sí, bueno, tota la gamma Peugeot, i com la marca Spoticar, que és la marca d'ocasió del grup Stellantis, pues tindrem també Opel, tindrem Fiat, tindrem Jeep.
Ah, pues a veure, és que no estem parlant només d'un model, estem parlant d'una àmplia gamma,
sí, totes les marques que composen Spoticar, i dins d'aquestes marques pues distints models que tenim d'ells.
Quan parlem d'un vehicle d'ocasió, parlem d'un vehicle que és quilòmetre zero.
En realitat, un vehicle d'ocasió és un cotxe en anys i quilòmetres. Però nosaltres entenem que el cotxe d'ocasió en realitat és un seminou, fins 3 anys, més o menys, i quilometratge, pues, la majoria tenen entorn als 20.000 quilòmetres. Són cotxes pràcticament nous.
Tots estos que vostè està parlant, no?
Tenim també quilòmetre zero, és dir, cotxes en una matrícula, però sense quilòmetres. La persona que adquirisca un vehicle d'estos estrena cotxe.
Oh, absolutament. Mm. El que sí que és veritat que no tindrà ni aquest descompte. El descompte anirà en funció de la quantitat que aposten per el cotxe. És dir, si un cotxe val més diners, sí que ja arribaran als 6.000 euros.
A veure, és més fàcil fer un descompte de 6.000 euros en un cotxe d'un import més alt, d'un valor més alt, no? Però també hi ha descomptes molt importants en els cotxes dels acabats més baixos i els models més xicotets.
I si parlem de finançament, quan anem a adquirir un cotxe d'ocasió, disfrutem de les mateixes avantatges?
Sí, sí, per supost. Tenim tot tipus de financiació. La financiació lineal, que és la clàssica de tota la vida. Financiació flexible, que és el que es fa ara amb els cotxes nous, tipus renting, a 3-4 anys. Aquesta financiació és molt bona i la gent...
En el cotxe d'ocasió també se fan rentis?
No és un renting purament dit, però és una financiació flexible que funciona igual com el renting, encara que hi ha algunes coses que no tenen incloses. Val?
Per exemple, la financiació flexible seria...
Financiació flexible, el client dona una entrada o no, financia 3-4 anys i després dels 3-4 anys té la possibilitat de tornar el cotxe, canviar-lo per altre o quedar-se'l pagant una quota final, bé al comptat o bé refinanciant.
El que no entraria en la flexible seria...
Per exemple, els manteniments. Els manteniments en renting de vehicle nou, sí, es poden incloure. En vehicle d'ocasió, de moment, encara no. És una cosa que la marca està estudiant.
Treballant-lo. Sí. Des del meu desconeixement, els manteniments bàsics d'un vehicle, quins són, què se diferencia dels d'ocasió?
A veure, no, els manteniments són els mateixos. La diferència entre un nou i un d'ocasió és que el vehicle nou pots... dir, escolta, jo vull que el rentin sense tindre que gastar-me un duro en manteniments ni res. Ara, el vehicle d'ocasió, pues els manteniments, que són els mateixos, oli, filtros, pues l'has de pagar. Quan te'l fas una vegada a l'any o cada 20.000 o 30.000 quilòmetres, depenent del cotxe que...
Els vehicles d'ocasió, imagine que en renting, per exemple, el seguro és per part del
no,
client.
No, el primer any porta seguro inclòs en la financiació. El que sí que porten és garantia durant tots els anys que estàs en la financiació.
Estem parlant en la financiació flexible.
Sí, sí. En la financiació lineal també tenim la possibilitat d'incluir garantia durant 5-6 anys. És dir, t'olvides de qualsevol avaria, problema que tingues, està cobert. Sempre que no siguin peces de desgast, com és lògic.
I si parlem que adquirim un cotxe el dia 16, 17 o 18 de novembre, recordem que és esta setmana, recorden, el Leonauto Vila-real, quan podríem disposar del cotxe? Perquè imagina que no el tinguin allí físicament.
Sí, no, el cotxe, encara que no estigui allí físicament, està disponible ja. És dir, pagues el cotxe o la financiera paga el cotxe i te l'emportes. Dos dies, tres dies... màxim.
O sigui que el tenen, no tenen que estar esperant-lo.
No.
Això sí, té que ser els colors que hi haguen, la tapisseria que hi hagas.
Correcte.
Ahí no podem demanar més com que te'l fabriquen, no?
No, quan tu vols un cotxe a la carta s'ha de demanar a fàbrica si no dona la casualitat de que el tinguem en l'estoc.
Quan se fa una fira d'ocasió, se fa algun tipus d'event o no? No sé, tenen amanit per aquests tres dies algun tipus de qüestió addicional? No sé, potser imagina que hi haguera una reunió per a empreses i una reunió per a particulars, dir, hi ha algun tipus d'acte més?
No. Això està més enfocat a el client particular, encara que les empreses, per supost, poden vindre i adquirir el cotxe en el mateix descompte que el rebria un particular. Però no tenim res... preparat, en este cas, de charles o coses així per a clients.
Quants cotxes ha dit que en tenien?
Amb descompte, fins 42, però cotxes en tenim quasi un centenar.
Si vostè siguera sentint esta entrevista, què és el que m'haverà preguntat? És dir, ara posem al revés, perquè clar, jo... pues això, entenc lo justet, no? Vostè què haguera preguntat? Què m'haguera preguntat si jo fora la que vinguera a oferir els...
Bueno, jo preguntaria, teniu tot tipus de cotxe en tots els tipus de combustible, fins elèctrics, híbrids, per supost. Tots els cotxes en totes les motoritzacions estan disponibles.
És algo que es preocupa en aquest moment a la gent?
Sí, hi ha prou gent que pregunta per el cotxe elèctric, per el cotxe híbrid, a lo millor per interès, a lo millor per desconeixement, però sí, ja cada vegada hi ha més interès en aquest tipus.
Clar, el que passa que com és una... A veure, diguem que com no està consolidat aquest sector de l'automòbil, o encara així és el que pensem, pareix que vehicles d'ocasió elèctrics o híbrids no podran haver molts, no?
Sí que n'hi ha, sí, i ja no dic vehicle d'ocasió, pot ser quilòmetre zero, pot ser un demo, que són els que nosaltres tenim a l'exposició per ensenyar a la gent.
Lo del demo fa goig, és dir, tenim que anar fent-nos l'ànimo.
Sí.
De que ens canvia la manera, el parc mòbil, no?
Sí, per supost. I a més les ciutats... cada vegada estan més per la labor de facilitar i també pues, obligar a la gent.
En el seu concessionari, sus companys, vostè és cap de venda, la gent del seu entorn, quin tipus de cotxe gasta? És que ara jo no va dir-li a vostè quin cotxe té vostè, però clar, ja és posar-lo molt en el foc, no?
Bueno, a veure, jo gasto vehicle híbrid normalment, un híbrid...
S'hi ha pegat el pas, no? De sí, combustible sí, a l'híbrid.
Sí. I la gent, els companys, pues companys, tinc companys que gasten de tot. Gasolina, dièsel, híbrid, també és de veres que, depèn de l'ús que cada client li doni al cotxe, pues necessitarà un cotxe o altre.
Per exemple, persones que gasten el cotxe per a fer 10 quilòmetres del lloc de treball o que pràcticament per anar i tornar, no? Què és més aconsellable, combustible o elèctric?
Per a quilòmetres, 10, 15, 20 quilòmetres, jo agarraria, i sense dubte, un híbrid o elèctric.
Sense dubte.
Sense dubte. I fins 50, 60 quilòmetres al dia. I si tens la possibilitat d'una càrrega fàcil, tu fas 100 quilòmetres al dia, elèctric, sí o sí.
No, si jo vinc al pàrquing i en el pàrquing tinc el puesto...
Clar.
A més el tinc ahí, és dir, i sin embargo, per què ens costa tant pegar ese pas de és com o que estem un poc anclats, no?
Bueno, així hi ha dos parts, una és l'usuari i una altra és l'administració, no?
Sí.
Si tu vas a fer un viatge 400, 500 quilòmetres, te ho penses perquè encara que hi han electrolineres i hi ha punts de càrrega i tot, però no hi ha prou per a que la gent doni el pas ja sense...
Sí, això estiguera més avançat, si l'administració hauria anat més ràpida, sense dubte haurem pegat tot el món el
segur. No, no tot el món, però sí moltíssima més gent de la que l'ha fet.
Demos n'hi ha, híbrids i elèctrics, i d'ocasió?
També.
Bueno, pues entonces ja no tenim excusa. Juanfran, jo crec que no tenim excusa. Només recordar quin dia i quines hores, ho recorda vostè?
Sí, 16 de 7 i 18, és dir, el dijous, divendres i dissabte d'esta setmana, de 9 a 1 i mitja i de 4 a 8 de la vesprada.
Pues, Leonauto, en Vila-real, bueno, jo, és que, clar, dir jo on està, és que és tan fàcil, és que tot el món sap on està Leonauto Vila-real, està en l'avenida...
L'avinguda França.
És dir, vaja, que n'hi ha... N'hi ha molt d'aparcament, també, per la gent que puga sentir-nos que vulgui vindre de fora. I Fran, Juanfran, ens han dit que hi ha híbrids i també elèctrics de quilòmetre zero i també d'ocasió.
També, sí.
Fins a 6.000 euros de descompte?
Fins a 6.000 euros de descompte en algunes unitats. Altres, en un descompte important, fins a 42 unitats.
Pues moltes gràcies, Juanfa, per haver vingut així i haver-nos contat tot això. Espero que siga tot un èxit.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vi el miedo en tus ojos y tuve que rendirme. No pude decir lo que sé que de decir ayer. Volví a ser un cobarde. No existen las palabras adecuadas. Y en el último momento tuve que echarme atrás. Estaba perdido en un mar de dudas. Superado por todos los lados, quería morirme, quería escaparme, querría quererte como tú te mereces. Tan adentro, llevarte tan adentro como tú me has llevado. Lo siento
Llegan los qué, los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a Leonauto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60 Vila-real y Avenida Castellbey 75 Castellón. Ya sabes, Wow Days.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Vila-real, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futuro curricular. Lingolingua, viajes en lingua, el teu centro de idiomas a Vila-real. Carrer Sicilia, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agencia de viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperemos.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Toca un tema progresivo con un solo excesivo de imaginario medieval. Los dos están en el local destrozando una canción del primero de los Doors. Está claro, lo que ahora necesitas encontrar a un teclista que tenga imagen y una vida maldita. Ellos son lo peor del mundo.
Y ahora pasamos al 3 en la 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Villarreal, Luis Cabedo. Y el tema que porta hoy es, como a mínim, curioso.
Pues sí, estaba buscando un día... Dona cuenta que siempre que venga a la emisora, mire el día que es e intente buscar alguna relación para chustales a cosas de Villarreal o de la comarca y tal. Pero la verdad que hoy no ni a res que trobava yo relación. Pero al mateix temps que estaba buscando, he trobat como a curiositat, pues que a part... Ara, a finals d'octubre, és el calendari laboral, no? I diuen els dies que són festa, i tot el món ja te senyala el dia de la Puríssima, que vindrà d'ací de 4 dies, o el dia de l'1 de maig, o sea, cada dia t'ha assignat una festivitat, o una celebració, o ve la OMS, o la ONU, pues, o qualsevol dia internacional, l'associació, el marca en el calendari com a dia per a celebrar algo, no?
Sí.
Però dins de totes aquestes històries n'hi ha dies raros, en el qual també se celebren i que a lo millor quan tu tires a mirar està al final de la cola, però se celebra ese dia, se celebra com a tal. I ha volgut recollir, ja que no ha trobat cap relació en Villarreal i això, pues, ha volgut, pues, hicimos una miqueta de la rutina i es començar la setmana i sin enriermos, no? Per
clar,
lo menos, pues contate por això. Pues estic segur, si me dices... Avui, Susana, volia parlar-te de la celebració dels dies raros que se celebren a lo llarg de l'any. Estic segur que avui en dia no mos sorprèn que se celebre el Dia de la Mare o el Dia de la Terra, com hem dit a la introducció,
claro.
Però estic segur que no te podies imaginar que hi hagués dies que se celebren, per exemple, el Dia Mundial de la Gent Peculiar.
Perquè la gent peculiar... A veure, jo soc peculiar... ¿Tú eres peculiar?
Sí, pero siempre que destaquen per damunt una miqueta en alguna fase o laboral...
O per dalt o per baix, també.
O per baix, sí.
Claro.
O per el físic... O
claro. Esa persona és una persona peculiar. Quan no saps molt bé com definir-la, no?
Sí.
També per això, al millor se celebra aquest dia que cada un se l'agarre com a festa.
Clar,
o com
vulga, no? En una reunió, en vez de dir, home, aquesta persona és una miqueta, pot dir, és peculiar, no? Sí. I està correctament dit.
Sí, no? Entonces, o un dia dedicat al fill del mig, no? Sempre se diu que el
fill... Ui, és veritat, pobret.
Sempre és el marginat, en veritat.
Absolutament,
el xicotet és el mimat, el major,
perquè és el major.
El menor, i el del mig sempre és...
Sí, el que passa sense... Sí, pues és com un dimecres, no?
Pues que sap, molt bé. Pues que sàpiga que aquesta persona té el seu dia per celebrar-lo. Avui és el meu dia, avui no vaig a treballar, no, el que vull fer, no? Pues, per això... Tots els mesos se celebren dies, situacions rares, dies mundials estranys que tanmateix se celebren i tenen una gran importància en algun lloc del món. Ha recopilat algun d'aquests dies, Susana, del calendari, dels quals alguns són dies internacionals i mundials i que se celebren al món. I que a partir d'ara, els nostres oients, cada vegada que miren el calendari... siguen d'allò més complet, no? Sapien que pues, l'1 de maig és això, però a part un dia raro, i per què no pues, fer-lo el dia divertit, no? Dir, bueno, avui és dia tal i traumé...
De totes aquestes coses que t'han anat explicant, tu has tret la sí. més peculiar.
Sí, perquè dona compte que no tots els dies són dies raros, però n'hi han vora 200 i pico, com tu convendràs si tinguem que comentar, cada un podríem estar fent un monòlogo sí, per tot el dia. Pues es començaré, però sempre comencem en el mes de gener, evidentment. I el 3 de gener se celebra el Dia Mundial de l'Introvertido, no?
Clar, i dius, i un introvertit com celebra que és introvertit?
Ningú ho sabrà, menys ho sabrà ell, no? El 11 de gener, com han comentat antes, el Dia Mundial de la Gent Peculiar. Evidentment, pues, tots ens sentim únics, irrepetibles, sí, i per tant, tots ens podem considerar això. El 12 de gener, si a algú encara li queden diners de les rebaixes, pues, ja és el dia de la planificació de tus vacaciones.
¿No? Que vull dir-te, el 12 de gener?
El 12 de gener, diu, pues me queden 100 euros, pues me penya a mi que aniré a fer una paelleta a algun puesto.
Però estem parlant de la planificació de les vacacions de l'estiu.
Sí, sí. Pues el 12 de gener...
Però tu l'has gastat vegades, això que t'has planificat quan arriba l'estiu.
Però antes d'anar a gastar els diners en les rebaixes, que sàpies que d'ací d'unes dies tens que planificar.
El 12 de gener tinc apartar els diners de l'estiu.
Sí, ja tens que tindre clar. Val. O sigui, apretant-te la paga extra de Nadal.
Pues ja no sé.
També el 13 de gener se celebra el Dia Internacional de Besar a un Pelirrojo. Jo crec que això serà festa a Betxí.
Toscava Betxí.
En Betxí. Allí serà
Toscava
Betxí. Serà festa local, segurament. També el mateix dia, se veu que aquest dia, per lo que sigui, és el Dia Mundial de Vestir a tu Mascota. Home, és un mes de gener que fa fred, però a lo millor algú que de diu, ui, pobre perrito, me voy a poner un abriguito.
I pobres de crear... animalets, es vestim i els animalets deuran pensar, no sé, això com si a vosaltres mos despullaren, no?
Sí, sí. El 25 de gener, per exemple, és el Dia Internacional del Pantalón de Chandal. Jo crec que com fa fred el mes de gener, la gent està tot el dia tombant el sofà i tal.
No, que venim de Nadal i tots afectos grossos.
També per la gometa, no? Te digue la gometa ahí i saps que hasta que no...
I tots en xandall.
Hasta que no se destense aquesta goma, sí. Pots anar gastant-lo. Pues ja entrant en el mes de febrer, també el 4 de febrer, perdó, és el dia de l'orgullo zombi. Bueno, això per la joventut d'avui en dia, això dels zombis, això que està molt... De l'orgullo zombi, sí.
És que els han canviat el turno. I els que van de nit, i el dia siguen són uns zombis, no?
També, també. Ixos també estan blancs ahí en unes ojeres, eh?
I a més, això és canviar el cicle d'una persona quan va de nit... Està l'altra setmana, mitja setmana malament.
Sí, està fet pols, però bueno, jo si la gent té oportunitat de treballar en horaris normals...
Que se falla zombi.
Sí, sí. També en el mes de l'amor, com és el mes de febrer, no? Pues n'hi ha dies que també te resulten xocants, com és el 13 de febrer, un dia antes del dia dels enamorats, pues se celebra el Dia Mundial de l'Infiel o Dia Mundial de l'Amante.
Això ho sabia.
Això ho sabies?
Sí, però... a més és pensar, tu... El dia de antes, ho celebres.
En la susodicha o susodicho.
En el que toca. I el dia 14, pues en el que tot el món veu.
L'oficial.
I ja està.
El mateix 14 de febrer, a part del dia dels enamorados, també és el dia de los amigos de internet. O sigui, el Facebook, això té que ser un dia de celebració. De
el dia 14 de febrer, que falso és l'amor.
Sí.
Igual que les xarxes.
Y el día 7 de febrero es el día de los amores imposibles, ¿eh? Y son de los amantes de Teruel y cosas de
estas. Sí, eso de esculebrón. Ahora son turcos esculebrones, que veo todo el mundo,
sí, ¿eh? Sí, pues ahora, pues todos estos, bueno, esos amores imposibles que duren 432 capítulos, pues, sí, pues sí, se basen en eso.
Y cuando están junts ya no te ho creus, dius, ja, sí. Lo ve que me estaba pasando mientras patía.
Pasant al mes de març ja, trobem com a això més autòcton al nostre, com és el 9 de març, que és el Dia Mundial de la Tortilla de Patates, no? La tortilla de Quereguilla, molt nostra, eh? I pues, té un dia mundial també.
N'hi ha gent també que té una destressa, no? Té una té traça, no? Per fer tortilla de Quereguilla.
Sí, sí, jo soc de Quereguilla i ceba.
Sí, una miqueta de ceba, perquè no se note molt.
A mi personalment, però bueno, això és una guerra perduda, cada un que la celebre com vulga.
Sí.
A l'abril tenim el Dia Internacional de la Diversió en el Treball. O sigui, el 2 d'abril, el 1 d'abril, tots tenen que anar... Sí, sí. N'hi ha un dia que dius que vindran xampan, en pàster, ahí igual de la panderoleta, Isa, que ve així. El 1 d'abril, és el Dia Internacional de la Diversió en el Treball. O sea,
que tú te escaras a trabajar a divertirte
ese allí. Día. Ese día los empresarios tienen que dar cagallonada de manera males el farán. I també el dia següent, el 2 d'abril, és el Dia Internacional del Pene. Eh?
Arrea.
Sí, jo no sé si el dia n'hi ha que anar en el pene
el dia
a l'aire.
3. El dia 3?
El dia 2.
El dia 2. Doncs pues el dia 3 és el dia de la pena.
Això, potser que fos el dia de la pena. Lo que passa és que igual me l'ha saltat perquè ja...
perquè com són tot valencians i valencianes,
sí, sí.
Pene i pena, no?
Claro, és dir, claro.
Jo només que faig que estar actualitzada i ja està.
Jo crec que com a l'abril ja es comença a fer una mica de caloreta el dia, sí, de la pena, sí, que vaig a tot.
Pues ahí mateixa.
I així, al mes de maig, el 6 de maig és el Dia Mundial de la Jardineria Nudista. O sigui, tu tens un jardiner o el teu balcó vas a regar els geranios i tal, pues ahí en tot el pompo l'aire.
Ja, però no confundim. No. Perquè el que tinga un jardí de 2.000 metres, clar que pot anar de forma nudista. Ara, el que tinga un balcó amb dos macetes, què vol que li diga jo a vostè?
Ai,
i el que tinga una finestra.
I ese dia també, això, però ese dia també té que ser un dia de dolor del coll, no? Entonces, ahí mirant, a veure si hi ha algú en el cul a l'aire per ahí mirant, regant plantes. I de l'abuela i l'abuelo, esto que van a l'obra, i ese dia se'n van a veure el balcó.
Hombre, no, a veure, n'hi ha que estar actualitzat.
Sí, sí. El 9 de maig, que este jo crec que molta gent té que ser d'aquest dia també, que és el Dia Mundial de los Calcetines Perdidos, eh? Quantes vegades, eh?
La parella.
La parella del calcetí. Jo, sí, sí. La meva dona, no sé si és que... els dies pares ja va avui, els dies impares ja va l'altre, perquè moltes vegades jo dic, però com pot ser que falti la meitat de calcetín? I després me confessa ella, és que no tinc ganes de cosir-los, és no, fora, els compré.
I quan els poses, quan els obris els poses i un és més curt que l'altre?
També, o un color ligerament més pujadet que l'altre.
Sí, en funció del dia, lo ràpida que vages.
Sí, sí. Després també, el 21 de juny és el Dia Mundial de llevar al perro al trabajo. No m'imagino, en una fàbrica de taulers,
no,
per exemple.
No, el 21 de juny tot el món en el cos al treball.
Així,
per exemple, en este puesto no deixen pujar animalets.
Lo que jo ja no sé si és de la 11 i ese dia se'l deixen en casa. Ja, fan al revés, perquè vaya pobres estan treballant tot
claro,
els dies.
Clar, millor si ja podien tindre festa. No ho havien pensat.
Això és que treballen, no?
I vosaltres pensàvem, podem substituir-lo
sí.
I que treballi ell.
També. El 9 de juliol és el Dia Mundial de les Mujeres sin Ropa Interior. El 9 de juliol, segur que ja fa calor, ja, pues mira.
Més val que no parlem.
Això.
De la ropa interior.
I el 9 de juliol també és el Dia Mundial de sacar la llengua. O sigui, tens que anar la llengua fora per ahí. No sé,
ui, per favor.
Sí, sí, no sé. A veure qui la té més llarga també, o no sé. Quin
pues
significat...
jo t'asseguro que isgam al carrer i em veig a tot el món la llengua fora i jo pense que mos ha agarrat un... Tenim un nou virus o no? Bacteria o algo mos ha passat. Jo m'assustaria,
Sí, sí, no.
Tu t'imagines que ixes del cotxe en el pàrquing o ixes al carrer i te veus a tot el món la llengua fora?
Primer, m'estarà fent burla a esta persona o algo, però...
No, però tot el món,
claro.
No, i n'hi ha aquell que sap mimetitzar-se, no, el que està passant i diu, jo per si acaso també la trac,
ja. Sí, 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 no, se dissa dur i més val passar desapercibit.
Sí, sí.
I el 12 d'agost és un dia que molta gent segurament se sentirà identificat, com és el Dia Mundial de l'Hijo en el Medio. O sigui, el dels tres fills, el del mig, no?
Sempre pobrets.
Sempre pobres, sempre han estat marginats, sempre se senten els
però
menys queridos.
Però normalment són els més bordets, eh?
Sí, sí, habitualment sí.
El major perquè és major, el xicotet perquè és xicotet, sí, i el del sí. Mig diu, a mi quan no me fan cas, m'escabullo.
El 2 de setembre també és Dia Mundial de la Barba. O sigui, el portar barba, bueno, això ja quasi que...
Bueno,
ja...
espera un moment, eh? Ojo, perquè dones en barba a ver les ailes, ah, bueno, però també. Menys, eh? Si no van sí, al cel, sí. Ja ho saps.
I el 7 de setembre, per mi que tot el que munta tots estos saraos té que ser pelirrojo, eh? Perquè el 7 de setembre és el Dia Mundial del Pelirrojo, eh?
Ja... Dona compte quanta festa li fan a la gent pelirroja, sí, sí, sí. Eh?
Dona compte que els pelirrojos, en veritat, és el 4% de la població mundial, o sigui, és un percentatge quasi comparable als dels ulls verds, que tenen ulls verds també és un 4% de la població. O sigui, se poden considerar molt exclusius.
Home, els vikingos, tots, i sempre hi ha un vikingo, molt imaginem, entre altres coses, tres coses, sí. Pelirrojo.
També. I el 20 de setembre, pues el Dia Mundial de la Paella, una cosa tan nostra com és el 20 de setembre. Setembre.
20 de setembre. Però si per vosaltres el Dia Mundial de la Paella és el primer fin de setmana de gener i no acabes que s'acaba l'any i tornes a començar.
Així ho celebrem tots els diumenges.
Tots els diumenges.
Per lo general i dies festius i demàs i de guardar.
I a més n'hi ha gent que en dijous també fa paella.
El 4 d'octubre, que també ho vam parlar així en el seu dia, és el Dia Internacional d'Ir Andando al Col·legio. Te recordes un dia que vam parlar de la goma, del xorrobà i tot això?
El Dia Internacional d'anar caminant al col·legio.
Vull dir que, com ara tots els crios van en... Però sobretot en la zona occidental, així en Europa i tal, que van tots els pares, en l'Àfrica, i això segurament s'arren pobrets, ahí 20
quilòmetres. I això diran el Dia Internacional de subir en cotxe.
Sí, sí.
Claro.
El 11 d'octubre és el Dia Mundial de los Calvos, eh? Fa que sàpien els calvos també, que tenen un seu dia per a regressar.
El 11 d'octubre.
El 11 d'octubre és el dia dels calvos. I el 13 d'octubre és el dia que se dedica per a salir de l'armari. O sigui, a qualsevol persona que ho té en silenci... Bueno, que cada un faci el que vulgui, no?
Que per desgràcia. Sempre hem dit lo de salir de l'armari a que una persona diga realment la seva sexualitat la faci pública.
Que no
té perquè... ninguna obligació.
Molt bé, que és molt bé.
Però tu imagina't el que l'estan advertint i aquell se li està arrimant el 13 d'octubre.
I estiga ahí, ¿qué hago? Lo digo, pues no es preciso dilo. Cada uno que faça...
No, imagina't que en la seva família no tenen ni idea de lo de salida de l'armari. I ell, per manifestar-lo, o ella, fa esa acció i diuen, però tu què fas ahí dins de l'armari?
Diu, a veure, mireu el calendari de los días raros.
I sabeu el significat.
Claro. També el mateix dia, el 13 d'octubre, és el dia sin sujetador. Jo no sé, també parlem lo de antes, sin ropa interior, sin sujetador, no sé. Això té que ser algú que ven faldes o algo, perquè, vamos... Passem al mes de novembre. El mes de novembre, el 8 de novembre se celebra el Dia Internacional de Ponerse Traje. O sea, todo...
El 8 de novembre, que el 8... és el dia de la Immaculada Concepció, és possible?
No, no, o sí.
Sí, sí.
En desembre.
Ah, 8 és en desembre.
8 de desembre és...
Com la... se nota que sou puríssimera. Eh?
Sí, sí. Pues és el dia de ponerse traje, però a mi... De grande bien de este pobre, van todos muda y después... Pero te has engañado de mes.
De posa ese traje, ¿no?
Sí. El 12 de novembre és el Dia Mundial sin Wifi, así, bueno, se puede crear una hecatombe. Yo no me imagino el meu fill, és un dia, bueno, un minut sense wifi, ¿no?
I es comença a agarrar la taquicàrdia, l'ansietat...
Sí. Se saturarien les urgències, allí, a l'hospital, mirant los niños, no sé què les passa.
No, i a més dirien, ¿sabes lo que li passa? Pop, connectaria amb el wifi i dirien, ja els ha passat a tots, són el món tranquil.
Sí, a tot ahí, el silenci i tot... Pues mira, ese día es un día de el día sense wifi por crear una revolución, ¿eh? Ahora fent así una mica de filosofía barata.
Sí.
No n'hi ha cosa tan que diuen de les dictadures i tal, no n'hi ha cosa més controlada a la gent que tenen les alevats, En un simple mòbil mos tenen alevats a tot. I a mi el primer, Jo ho reconec.
No, és que anem caminant i jo no sé ni com no mos xoquem uns dels altres,
Tenim ahí unes antenes imaginàries que mos sabem esquivar en quan, no? El 12 de novembre també és el dia de l'abrazo de la família, que això ja està bonic i tot.
Abraçar-se.
Que mos tinguem que abraçar-nos, quan una cosa tinguera que ser quasi que normal, no? El que els pares i els fills s'abracen i tal, pues mira.
Sogres, cunyats...
Sí, tots. Que estos menys ho fan, en el sopar de Nadal.
Con cuñados.
Con un poco de tirantes, tenía que decirlo.
Sí, no, se donen unos besitos de esos. Sí, sí. No se besen, se peguen en la mejilla
sí,
un poco.
Sí, sí, ya van. Para no pegarse constipar ni res. Y ya entrem en el mes de desembre, que ya soy ya, pues... El 12 de desembre se celebra el Día del Jersey Navideño Feo, que eso está de moda, ahora fíjate, el jersey, a ver quién es el mes cohen de tots.
¿Qué día es?
El 12 de desembre.
Ah, es chulo eso, ¿eh?
Que coincidís en el sopar de Nadal, pues seguramente...
Ostras, es súper chulo. ¿Eh? Yo recordé que así, fa, no sé si va ser l'any passat, la gent que venia, venia en els, precisament en esos jerseys i m'encantava.
Sí, no? Ya te digo, ya tienen hasta un día mundial y todo. Y el 20 de diciembre pues está el Día Internacional de la Camisa Arrugada. O sea, andar toda arrugada, sense de gastar plancha, que también es un día llévate la plancha a les dones que son mayoritariamente les que les solen...
No crec que sí, els homes ara saben sí. Planchar de maravilla.
Pues...
Tot és ser dona i que se donen compte de que no planxes massa bé i al final el que fas és fer...
sí.
Que pensen, no planxes massa bé.
Germà...
Tu, que ara m'ho planxaré jo, i tu dius, ja s'ha acabat.
El meu germà, per descansar, aquell un atxa, millor que ma mare. Mira, ma mare era planxar ara, però el meu germà era impecable en lo de les camises, li agradava planxar-se-les.
Ah, però això és el secret que tindria que tindre tot el món. Quan no t'agrada fer algo, sí, no ho facis, sí. Fes-lo malament. I automàticament t'agarren el relleu.
Pues no, res, això és un xicot de repàs pel pròxim any, pues, quan mireu el calendari, pues, la gent que tingui una miqueta d'idea de lo que se celebra.
De que hi ha un dia per a tots, que ningú se queda fora.
No.
És dir, tot el món té algo que celebrar
tots
els dies.
Sí, m'adona compte que no n'hi ha marginació en este cas cap a ningú.
Pues Luis Cabedo, moltes gràcies per haver vingut.
Molt bé, pues molt bé, a la pròxima.
Sala solo yo lo entendió y se enamoró del peor grupo del mundo. Alex se presenta en la prueba maquillado y con hombreras y un gran sintetizador. Lo suyo es el tecno primigenio, su ídolo es Brian Eno, todo empieza a encajar. Y allí es donde aparezco yo, un cantante perdedor, mucha pose y poca. Sin sentido, estoy gritando y desafino. A los tres les gusta y se quedan conmigo. Ellos son lo peor del mundo, pero ayer algo sentí, no lo puedo definir. Se paré tanto a mí. Ellos son un diamante en bruto. En la sala solo yo lo entendió y se enamoró del peor grupo del mundo.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Buscas trabajo? Ven a Workforum Castellón. Consigue una entrevista de trabajo con las más de 40 empresas participantes y mejora tu búsqueda de empleo en nuestras conferencias y talleres. Te esperamos el 15 de noviembre en la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete en www.workforumcastellón.es antes del 7 de noviembre. Diputación de Castellón.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.can-am.shop.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
El 28 de novembre arriba la campanya de lots de Nadal als pensionistes. Si encara no té la pensió domiciliada en Caixa Rural Villarreal, aquest és el moment. Rebrà una bonificació de fins a 300 euros i la tradicional Caixa de Nadal. Pregunte a la seva oficina habitual. Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Molt bon dia, Enric Bernat.
Bon dia, bon dia.
Bueno, ell és el hermano mayor de la tercera orden franciscana. Què estàvem sentint? Què estàvem pues, escoltant?
Sí,
escoltant.
Sí. És l'himne precisament de, dels terciaris, que ens diuen, com som la tercera orde franciscana, ens diuen terciaris, és de la orde franciscana seglar.
Mira, Enric, com a mi m'agrada parlar fora del micro i quan ens obrin el micro, quan li estava prenent les dades per poder parlar amb vostè, vostè me dia que també podria ser ministre major de la tercera orden franciscana.
No, fica ministre i avant, perquè el que són les constitucions generals que està aprovat pel papa Pablo VI, En aquestes constitucions generals, el títol que se dona al que està encarregat d'una fraternitat pues, és de ministre o president. El que passa és que pareix que ministre siga pues, aquell que mana, i així precisament no és qüestió de que manes, sinó que ministre vol dir el servidor, i de fet pues, el que quan te nomenen ministre pues, te compromet a servir de la fraternitat i a tots els germans que hi ha allà en la fraternitat.
I després també me parlava de la paraula seglar i secular. És dir, vostès podrien ser tercera orden franciscana secular també, no?
Sí, és, bueno, orden franciscana seglar, i avui en dia se diu també secular perquè aixina se incluís també perquè els sacerdots que no siguen franciscans també poden estar dins de la que és la tercera orden franciscana, de l'orden franciscana secular. I clar, si ja seglar i abans només pareix que siguen pues, els laics, no? Els que ni són frares ni són monges. Però també poden estar, de fet, el papa Joan XXIII era terciari.
Són coses que, si no se conten, la gent ho desconeix, i a voltes sempre està bé, no?, que quan a mi em fa vostè esta aclaració també la faig al públic, i aixina diuen que el saber no ocupa lugar.
Sí,
bé.
És que realment, clar, quan Sant Francesc va començar a tindre aquell grup que anava gent pues, seguint-lo, pues, se va instituir el que era la primera orden, perquè clar, eren els primers que anaven. Després Santa Clara, que també volia estar dins d'ahí, i clar, en aquella època, en el segle, a principi del segle XIII, pues era un poc el que estiguessin les monges o les dones dins de lo que era lo que és Flares, allò no podia ser. Entonces pues, van fundar lo que era les Clarisses, que diem, de seguidores de Santa Clara, franciscanes, i pues, pràcticament van dir, pues, vosaltres vos dedicareu a l'oració, i nosaltres ens dedicarem més al que és la evangelització. En tot aquell lloc, aquell moviment, pues, també n'hi havia gent que ni era, podien dir, flare ni monja, i volien també seguir a Sant Francesc, i entonces va ser quan realment se va fundar també el que és l'Orden Franciscana Seglar, que no eren ni monges ni capellans, ni flares, però que també volien seguir aquest camí de Sant Francesc.
I dit això, esta setmana és una setmana especial, no?
Sí, perquè precisament el dia de 7 és Santa Isabel d'Hongria, que és la nostra patrona, i com Sant Lluís pues, és en el mes d'agost, pues, ho celebrem tot, no? Els nostres patrons són patrons. I a vegades jo també m'he preguntat, hombre, que casualitat, un franciscanisme que està podríem dir orientat a la senzillesa, a la humildat, a la pobresa, i tenen dos patrons, l'un rei i l'altre duquesa, no?
Sí.
Però clar, és que el seu exemple va ser molt, molt d'alguna manera exemplar en aquesta línia franciscana.
Clar, van donar exemple, ells van baixar on tenien que baixar i van arreplegar i es van fer servidors.
De fet, la vida de Santa Isabel d'Hongria és una vida que la van destituir, podríem dir, la van tirar al carrer dels seus títols quan se va morir el seu marit, el Lluís, i en tot allò que va poder replegar de la seva herència, podríem dir, va fundar un hospital, i allà se va ficar al servici de l'hospital i de tots els pobres, i bueno, va ser un gran exemple.
Què farem? En què podrem participar?
Mira, nosaltres demà comencem ja el que és un tridu, no? Un tridu, pues serà l'Eucaristia, normal i corrent, podríem dir, orientar a lo que és la festa de Santa Isabel, i aquests tres dies farem el tridu. El dia de 7, que és el divendres, com és el dia de la festa, pues farem una missa solemne, i després ja la festa, podríem dir, principal, major, on realment ja participem també tots els moviments que invitem a l'Ajuntament del poble, pues serà el diumenge a les 9:30. Les demés dies és a les 7:30, perquè és la missa normal que se fa diària, però el diumenge és a les 9:30, que és normalment quan sempre nosaltres pues, celebrem. I clar, després durant tot el matí estan els catequesis i tot el demés dins de la parròquia, i no podem també canviar l'hora. Diuen, no, una miqueta massa pronte. Però és que no tenim altra possibilitat si no volem d'alguna manera anul·lar altres coses que porta el moviment de la parròquia.
Que estan en marxa.
Exactament.
Aquesta és la setmana, diguem, on se concentra tot el treball que va fent-se durant tot l'any, no?
Sí, nosaltres realment una de les faenes principals que tenim a nivell de lo que és l'Orden Franciscana Seglar és l'atenció als més pobres. El que passa és que, per exemple, en la nostra parròquia, esta faena concretament la porta molt bé la joventut antoniana, que també són franciscans. Entonces, nosaltres, encara que col·laborem, perquè en si el que és l'Orden Franciscana és una orde i està dedicada a tot el servici de tota la gent. Entonces, sí que col·laborem els antonians, jo, per exemple, tota la vida col·laborant també gent dels antonians, i molta, moltíssima gent de la tercera orde. Però avui en dia el que veiem que està més, a lo millor, un poc deixat és la visita, l'acompanyament de les persones majors. I això sí que ho tenim més fundat. Sí que dediquem sempre també a la formació nostra, nosaltres sempre com a cristians tenim que estar sempre formant-nos i anar més al dia de les coses.
Si parlem de l'acompanyament i de la visita, és dir, si ara algú està sentint-nos, per exemple, i pensa, bueno, pues a lo millor seria un moment en el que jo podria sumar-me a esta causa. La gent com pot accedir a fer este tipus de servicis?
Hi ha dues coses diferenciades, no? És dir, una cosa és, podríem dir, conforme n'hi ha molta gent, que són simpatitzants del franciscanisme, i entonces qualsevol persona pot vindre, no? I servir en tota aquella tasca que nosaltres anem fent. I una altra cosa és dir, no, jo vull pertenèixer a l'Orden Franciscana Seglar. I això és una altra cosa ja. Això és una ordre, és una cosa un poc més, podríem dir, més sèria, no? Entonces, sí que és veritat que avui en dia, pràcticament estos últims anys, estan havent dos, que ja després de fer dos anys de formació, perquè clar, com és una cosa que és per tota la vida, pues, d'alguna manera volem que estiguen convençuts de lo que van a fer realitzar, no? La professió. De fet, el diumenge professaran dos, Álvaro i Conxín, com professaran des d'aquest acte que farem el diumenge. I també n'hi ha pues, que estan i han passat la primera fase, podríem dir, el primer any, i has començat el que podríem dir noviciat o alguna cosa, no? El segon any. I n'hi ha dos que es comencen també guany. És a dir, que últimament pareix que d'alguna manera, o perquè s'ha visualitzat més el que és l'Orden Franciscana Seglar, o per lo que siga, o perquè l'esperit bufa, de veritat. Però pareix que estos anys n'hi ha gent que estigui més convençuda i volia fer este camí, no?
Estem parlant de gent que, diguem, està ja més tranquil·la en la seva vida, en el sentit que, per exemple, estem parlant d'una persona que ja s'ha jubilat del seu treball, o són gent jove?
No, són gent jove. És dir, per exemple, pues, Álvaro, no recordo ara quina edat pot tindre, però pot tindre sobre 30, o més o menys una cosa així. No. Conxín estarà millor sobre... Tampoc no tinc ni idea, massa idea, no? Però jove. I Txelo, per exemple, està ja en el noviciat.
És a dir, són gent...
Són gent relativament, per lo que s'ha considerat sempre la gent que pertenecia a l'Orden Franciscana Seglar, són gent relativament jove, prou jove.
Parlem, si li pareix, de lo que serà el dia de la festa. Què es farà?
El dia de la festa, nosaltres no fem grans festes, cosa senzilla, no? Però a les 9:30 pues, tindrem l'Eucaristia, solemne, on realment lo important també serà, a més de festejar els nostres patrons, pues serà també,
recordem, Santa
Santa Isabel d'Hongria i Sant Lluís, rei de França. A vegades quan llegeixes el testament del Sant Lluís, rei de França, que la carta que li fica al seu fill, impressiona els consells que li dona,
que li dona
com a rei, els consells que li dona com a rei. Però sí. Entonces farem l'Eucaristia,
que estarà oberta
sí, a
tot, pública.
Sí, és pública, per supost. Ja, pues, clar, l'invitar a totes les organitzacions religioses també d'ací del poble, pues, n'hi haurà llocs reservats, pues, ja que s'invites, per almenys que tinguin un lloc per a poder estar.
Però no hem d'oblidar que allí processaran. És dir,
Sí, allí processaran dos que ja realment estan ja dins, no? De lo que és la tercera ordre.
Les 9:30 a l'Eucaristia.
Sí.
Una Eucaristia més llarga, igual que sempre, perquè processen.
una miqueta més llarga, perquè una per la solemnitat i l'altra perquè la professió realment tampoc no és que dure massa. El que passa és que d'alguna manera ja els dos se comprometen a fer una vida segons l'Evangeli, tota la vida, i pertanyer a aquesta ordre.
La tercera ordre franciscana té un cupó de persones, és dir...
No.
En aquest moment, quants ne són?
Pues, és que podríem dir que són els actius, podríem dir, i els que realment són tan majors que ara realment no poden vindre a tot. Així, en actius, pues, serem 15, 16. N'hi ha altra gent que realment se senten... Jo me vaig anomenar a Pilar Gil, que té 96 anys, i quan vaig a veure-la em diu, no, és que jo soc franciscana.
Hombre.
És que jo soc franciscana, i 96 anys. I clar, quan vas i li dones el boletí, que fem
sí,
i tot
sí,
el
sí,
més,
sí.
Li encanta llegir el que fem i veure que n'hi ha una continuïtat.
I una activitat.
I una activitat.
Després d'esta missa, ¿se fa algun tipus d'acte?
No, és a dir, dins de lo que és el estar dins d'una parròquia, nosaltres també tenim l'avantatge, a Cinc Milla Real, d'estar dins d'un convent franciscà. Això és tot, podríem dir, dins de la família, i te dona moltes facilitats per fer moltes coses. No vull dir que no se facin també altres coses igual, a millor en altres llocs on no siguin franciscans, però tenim la gran sort, i conforme vaig dir l'altre dia, en tota la província de Castelló, només està Villarreal, el convent de franciscans. Entonces sí que n'hi ha, per exemple, fraternitats com en Borriana, Castelló, La Vall o Benicarló, que estan també integrats dins de, o bé dins d'una parròquia o bé dins de simplement una església qualsevol, perquè nosaltres en la tercera orden franciscana, sí, quan el Cines franciscans no era parròquia, igual estaven allí, igual que la Joventut Antoniana. És a dir, no era parròquia, però residien allí perquè eren franciscans. Inclús a vegades també han estat en el que era allí les Clarisses, en Sant Pasqual.
Parlem de la Quaresia, processaran aquestes dues persones, i després dins de l'ordre hi haurà algun tipus de celebració, perquè tenen dos nous membres.
És que moltes vegades, el que és la faena de la parròquia és un poc limitat. Entonces, sempre n'hi ha celebracions, encara que no siguin aquest dia, no? Mm. Algun dinar, que a vegades pues, n'han fet els mateixos dies perquè hi ha hagut possibilitat, i enguany no havíem decidit per problemes que no venen tampoc al cas, però n'hi ha que celebrar-ho, crec que n'hi ha que celebrar-ho. El que n'hi hagin dos nous membres i més joves, n'hi ha que celebrar-ho.
Enric, vostè des de quant de temps fa que és de la Tercera Orde?
El que és oficialment... que farà 6 anys, em pareix, 6 anys. El que passa és que, clar, jo vaig anar a l'escola i els franciscans. Ha de sempre integrat en els franciscans. A missa sempre tota la vida en els franciscans. Vaig estar un any de mestre en els franciscans. I tota la meva vida ha sigut catequista durant 40 anys en els franciscans. És a dir, la meva vida...
Clar. Però fa 6 anys que pertanyeix a l'Orden.
Sí, fa 6 anys que pertanyeix. És a dir, una cosa era simpatitzant,
clar, quan...
però ja quan dius, escolta, això ja sent massa el tonto, ja van, i o agarres en sèrio o no ho agarres en sèrio.
Sí, se pega un pas, és a dir.
Se pega un pas,
clar, n'hi ha el cas de moltíssimes persones que estiguen al rededor i que arriba un moment en el que diuen, no, és que jo vull estar en l'Orden.
Exactament. És que això tot és un
procés, suposa, no?
Un procés. Això és un procés. Un procés que al final, perquè clar... no és el que diem, ni és una cofradia, ni és una associació, ni és una congregació, sinó que és algo un poc més seriós. Entonces, realment te compromets a portar tota una vida. Que realment no mai arribes al límit. Moltes vegades, jo ho dic sobretot a la gent que es comença, és que a Sant Francesc només n'hi ha un. I clar, no arribaràs mai. Però és un procés, és a dir, al final dius, jo vull arribar a un lloc... allà, i vaig caminant cap allà, i arribaràs on arribaràs, però la teva voluntat és arribar al final. Ara, on realment arribaràs? Pues, l'Espírit Sant farà la força per arribar al més lluny possible, i de sabà on arribaràs, però és la voluntat i la voluntat de fer aquest procés i aquesta vida de cara a un franciscanisme, és clar.
I el fet de tindre la gran sort de tindre-ho així influís molt, eh?
Sí, per supost, i tindre, per exemple, també a Sant Pasqual, també a Tre Franciscà. Mira, nosaltres estem organitzats perquè tenim les fraternitats en cada poble, no? I després n'hi ha, perquè som totalment independents de lo que és la primera ordre i la segona, és a dir, tu passes l'ordre i ja està el papa, podríem dir, no, n'hi ha ningú que domine, encara que nosaltres tenim sempre un assistent espiritual que té que ser de la primera ordre, això sí. Però ho dic perquè estem organitzats de manera que després n'hi ha, a nivell de zona, pues n'hi ha un altre equip també, que és el que d'alguna manera organitza tot el que són les fraternitats a nivell de cada poble. Realment, allí en la zona que abarca Castelló, València i Alacant, en esta zona pues, seria zona valenciana. Però ja va hagut un moment que han dit, com resulta que no sabrem si després a lo millor incluïm alguna cosa més, que no siga el nom algo que localitze, podríem dir, territorialment.
Claro.
I qui nom li fiquem? Pues va per votacions a nivell de tota la zona. Per votacions. I, clar, jo no votava perquè jo la zona que m'agradaria que s'hi digués seria Sant Pasqual Bailón, però no dia res, no? Però van començar a dir altres i entonces a veure la majoria de gent que se van apuntar que se digués Sant Pasqual Bailón. Per què? Doncs pues mira, jo crec que un dels motius és que quan nosaltres l'any passat vam fer l'inici de curs que se fa a nivell de tota la zona, ho vam fer a Similla Real i vam portar a tota la gent a que vegin el santuari de Sant Pasqual. Vam agarrar dos persones, a Pasqual Cubedo i a Pasqual Tirado, i cada un va explicar una zona, no? La UPA, podríem dir tot el que és la iglesia, el que és el camarín, tot el que més, l'altre el que és el museu. Jo crec que la gent, en veritat, se va impressionar un poc de veure tota la història de Sant Pasqual. I, entonces, la majoria de gent va votar Sant Pasqual Bailón perquè, dient, era un sant que és franciscà, que el tenim dins de la zona, que realment podem anar a visitar-lo. Bueno, una muntona de raons. I clar, jo després hi ha un camí des de més, van dir tot el que havien de dir i tot se va dir. Jo, per tots els motius que han dit els altres, també la fraternitat de Villarreal també vota a Sant Pasqual. I efectivament s'ha ficat a Sant Pasqual. És dir que tenim la sort de tindre així el convent franciscà i Sant Pasqual així també en Villarreal.
Per què tindríem que celebrar? És dir, què diríem per a que la gent s'apropi i vegi el que és esta Setmana Gran?
Jo crec que són diversos motius. Un motiu és, d'alguna manera, a nivell nostre interior, per celebrar el que són els nostres patrons i que realment han donat un exemple de franciscanisme. I per una altra part és també visualitzar, de cara a l'exterior, de que realment a Sant Villarreal n'hi ha una gent que realment vol seguir un franciscanisme. Entonces, per una part, des de la part interior de la nostra fraternitat, de celebrar tot allò, però d'una altra part també visualitzar realment el que realment a Sant Villarreal tenim a nivell de franciscanisme. Tant per part del convent, per part dels patrons, per part de Sant Francesc, per part de Sant Pasqual, és a dir, n'hi ha molts motius de visualitzar, no? Que si n'hi ha gent que realment encara vol continuar aquesta forma de vida. No?
Pues Enric Bernat, hermano mayor de la tercera orden franciscana, seglar, secular?
Bueno, m'és igual a mi. Això és igual. Al final estem incluïts tant el seglar com el secular, és el mateix.
Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per donar-vos visualitat.
¿Conoces Can-Em? Can-Em no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Em es confianza, calidad y asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven a descubrir otra nueva temporada para hombre y mujer, desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Vila-real, Dr. Font 17. Óptica Barilux especialista en Vila-real.
Arribem al final, però ara ve el bo. Ara ve parlar del Villarreal Club de Futbol, de com està, de la previsió que té i segur de que ens ve per davant un molt bon futur. Això, a continuar. Una horeta més en Javi.